capítol 61. A currar!
Vinga!
A treballar!
Vinga! Vinga, general!
No! Hola, molt bona nit i benvinguts al No direm res.
Un programa salònico presentat per a ell, en Marçal Drapé i jo, la Paula Vallejo.
Avui, una setmana més a l'estudi de Punt 7 Ràdio, no tindrem la col·laboració de ningú.
Però sí de la Gemma Pasqual remenant els botons a l'altra banda de la peixera!
Hola, què tal?
Bé, més animats que tu, però bé, comencem! Un dia algú va dir que l'home havia nascut per treballar. Il·luminat o no, el cas és que molts li van fer cas i no han deixat de treballar ni el dia del treballador. Per desgràcia, aquests últims anys o dècades, ja no ho sé, hi ha molta població buscant feina i no en troba, encara que segons el govern espanyol hem de donar gràcies a la seva gestió, perquè si no fos per ells estaríem molt pitjor de com estem ara. Quins pebrots, tu. En fi, n'hi hagi o no, aquesta setmana parlarem de feines o dels oficis. És per això que aquesta setmana us preguntem...
Què volíeu ser de grans? Astronautes? Futbolistes? Nacho Vidal? Missatges al Facebook del programa o a radio@sansaloni.cat.
Estem contents perquè seguim sent 113 seguidors. Passen 2 minuts de les 9, fem un cop d'ull de les 3 notícies més tontes de la setmana.
Arrestats per robar 100 carros de súper i vendre'ls a pes.
Els Mossos d'Esquadra van informar aquest dilluns de la detenció de 3 persones d'origen espanyol sospitoses de robar més de 100 carros de la compra de supermercats. Tots els carros junts tindrien un valor d'uns 20.000 euros.
Dues germanes siameses amb un cos i dos caps es llicencien a la universitat.
La BBC ha realitzat una sèrie de 3 reportatges sobre la vida de dues germanes siameses que comparteixen un mateix cos, Abby i Brittany Hensel. Dues germanes de 23 anys de l'estat de Minnesota acaben de llicenciar-se en magisteri a la Universitat de Bethel i volen ser professores. Tot un exemple de superació tenint en compte que els siamesos amb dos caps i un cos són poc habituals, perquè n'hi ha un cas cada 200.000 naixements i la taxa de supervivència només és del 25%.
Neixen les primeres ovelles fluorescents.
Els científics s'han tornat bojos del tot. Ja sabeu que des de fa un temps no paren de fer proves amb ovelles, sense anar més lluny. Fa un temps van clonar-ne una. Doncs ara fa poc, l'última que han fet és modificar genèticament unes ovelles de Sud-amèrica perquè brillin amb un verd fluorescent sota la llum dels rajos ultravioletes. En total, són unes 9 ovelles les que han fet néixer amb aquesta especial característica, que són fluorescents. Estareu pensant, com la Paula, que és una notícia molt tonta, però és que això són les notícies més tontes de la setmana. Avui, Paula, és d'aquells dies que no sé per on en sortiràs, però d'entrada la cançó ja pinta bé.
Sí, exacte. El que sona és Where is my mind, dels Pixies, tot un clàssic, un tamasso, que diríem vulgarment, i és un tema que és dins la banda sonora de El Club de la Lucha, peliculàs, peliculíssima, peliculassa, no ho sé, que us recomano avui.
Pels que no l'hagueu vist.
Exacte. Sí, perquè és una pel·lícula ja antiga, però avui que parlàvem d'oficis, doncs penso que calia, saps, recordar-la.
Vinga, anem a conèixer-la una mica més,
sí,
no?
Està dirigida per David Fincher, que és director de Seven, The Game, El Curioso Caso de Benjamin Button, de ben segur que alguna pel·lícula seva heu vist.
Sí.
I El Club de la Lucha és del 99 i està protagonitzada per Brad Pitt, Edward Norton i Helena Bonham Carter, entre altres actors també coneguts, però aquest és el repartiment principal.
Sí, és d'aquelles pel·lícules que almenys per la cartellera veus qui actua i dius, bueno, almenys hi haurà bons actors,
sí,
estarà bé.
Sí, sí, sí. I està basada en una novel·la de Chuck Palahniuk, que la novel·la, per cert, també està molt bé. Vull dir, la pel·lícula conserva bastant l'essència. I tracta d'un empleat d'una empresa d'automòbils que pateix insomni i porta una vida així molt decadent, val? Mm-hmm. Està fet caldo, podríem dir. I aleshores comença a anar a teràpies de grup de gent que té malalties molt greus per fer-se passar per malalt i comprendre que hi ha gent que està pitjor que ell, sempre hi ha gent que està pitjor, no? I allà coneix la Marla, que l'enxampa perquè ella està fent exactament el mateix que ell, o sigui, ella també és una farsant.
Uh-huh. Veus aquí la història d'amor, no?
Sí, clar, sempre hi ha una noia pel mig i... però no us deixeu enganyar, tampoc, o sigui, sí, entre la Marla i el protagonista alguna cosa passa, però la trama amorosa no és la principal, sinó que ara ve el bo. Perquè un dia que torna d'un viatge de feina, el protagonista es troba al seu apartament destrossat per una explosió i la persona a la que se li acut recórrer en aquell moment no és ni aquesta noia nova que acaba de conèixer, ni el seu millor amic, ni ningú de la feina, sinó en Tyler Durden, que és un venedor de sabons, quin ofici més estrany. Bé, és venedor de sabons i llavors també projecta pel·lícules, treballa en uns cinemes projectant pel·lícules, això, i el que fa és manipular, o sigui, posa un... O sigui, a veure si m'ho explico. Sí. Les pel·lícules tenen 24 fotogrames per segon, val? Doncs ell el que fa és, entremig d'aquests 24, de tant en tant hi cola una imatge normalment de caire eròtic o pornogràfic, imagineu-vos el que vulgueu, i bueno, és el seu passatemps a la feina, s'avorreix i llavors el que fa és manipular una mica, que això òbviament ens afecta inconscientment.
Sí, això diuen les llegendes urbanes, no?, que aquestes coses no les veiem al primer instant, però sí que ens van quedant...
Clar, el teu cervell les retén, se'n diu publicitat subliminar, exacte. Sí, sí, doncs bé, en Tyler Durden, a part de vendre sabons, també fa això. I, total, l'acaba de conèixer aquest noi en aquest últim viatge que ha fet de feina i quan li passa això, diu, vaig a trucar en Tyler Durden, que em va semblar un noi que em podia solucionar la vida en aquests casos. I en Tyler Durden és en Brad Pitt, val? El protagonista és l'Edward Norton. I, de fet, jo també el trucaria en Brad Pitt, sí. Si em passés això, no m'importaria, eh? I en Tyler Durden diríem que és una mena de revelador que li fa donar al protagonista que en el fons no ha perdut res, que només eren coses materials. I li ofereix quedar-se a casa seva, li diu, ei tio, et pots quedar a casa meva? Però, i atenció, que aquí és quan comença la pel·li, de veritat, a canvi m'has de pagar.
Molt bé, això és un amic, eh?
Sí, l'altre, ja veus tu, que una abraçada, perquè, no, pega'm, no? I desfoga't. I clar, això a l'Edward Norton com que li costa una mica perquè és un noi bastant pacífic, no? I, bueno, tu ara si em demanessis que et cardés aquí una hòstia, no sé, em costaria molt, Marçal.
Tranquil·la, que no t'ho demanaré. De moment no tinc ganes de demanar-t'ho.
Doncs li costa, però ho acaba fent i es barallen a saco davant del bar i acaba esdevenint un costum. Cada vegada que es troben al bar... surten a fora quan els hi ve bé i es peguen i s'hi va sobant més gent cada setmana i així és com al final acaben fundant el Club de la Lucha.
Molt bé, ara vale? Ho deixem aquí, no cal que ens expliquin al final. Per si hi ha algú encara que no l'ha vist.
Sí,
no?
A partir d'aquí comença la pel·li, vull dir, no us he fet cap spoiler ni res.
Fantàstic.
Sí. I es representa que és com una mena de club clandestí que munten allà al soterrani del bar, que ningú pot saber res i... però acaba esdevenint alguna cosa més que un lloc on queden homes per pagar-se. Anem a escoltar un discurs d'en Tyler Durden a l'inici d'una de les sessions.
Quiero en el club de la lucha los más fuertes y más listos de la zona. Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados.
Sí, estamos muy cabreados.
Doncs el que acabes sent és una mica una mena d'organització anticapitalista Val? O sigui, sí, va molt més enllà del tema de picar-se i desfogar-se. I ell el que intenta fer en Tyler Durden és com conscienciar els seus membres del món materialista en què vivim, no? I de quin model de societat seguim, mm-hmm, i com... Bé, que una cosa que és del 99, però que segueixen igual o més vigent, no? Uh-huh. I tot això farà que el protagonista passi d'una vida aparentment normal, amb una feina estable, un pis, un cotxe, tot el que ens venen, a una vida, bueno, menys fàcil, però potser més lliure o amb més consciència de com vivim bé. Ja, quan veieu la pel·li, si no l'heu vista ja, doncs ho investigareu. Escoltem un altre tall.
No sois vuestra cuenta corriente. No sois el coche que tenéis. No sois el contenido de vuestra cartera. No sois vuestros pantalones. Sois la mierda cantante y danzante del mundo.
És una pel·li que, havent passat el Dia del Treballador, convé remirar-les, aquestes pel·lis alliçonadores que et dona un missatge superpotent i, mm-hmm, que no et deixa indiferent. És a dir, jo és d'aquestes que recomano tornar-la a mirar de tant en tant. Bueno, a mi m'agrada, és de les meves pel·lis preferides.
Mm-hmm. A més, és una de les pel·lícules on el Brad Pitt, el bo d'en Brad Pitt, el guapo del Brad Pitt, fa una de les seves millors interpretacions.
Sí, 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 sí. I l'Edward Norton també. Bueno, a mi m'agraden tots dos moltíssim, però sí, el broden els seus papers, sí, sí. I a la biblioteca la trobareu segur, o sigui que quan vulgueu remirar-la passeu per allà l'escorxador... O si no, potser l'enxampeu algun dia per la tele.
Doncs queda dit, sobretot pels més menuts que no l'hagueu vist o tots els que la vulgueu remirar i no us en recordeu del títol, El Club de la Lucha. Les 9 i 12, com m'agrada aquest moment, perquè ha arribat l'hora de fer el hooligan. Comencem la quiniela del No Direm Res. Quinze partits, 3 opcions per cada partit, 14.348.907 possibles solucions.
Recordem que el reglament del joc és 1 si pronostiques una victòria de l'equip local, una X si apostes per l'empat, o un 2 si visualitzes una victòria de l'equip visitant. Quiniela corresponent a la jornada 46 del campionat de Lliga.
Endavant, comencem.
Fila número 1, València o Osasuna.
Posarem un 2 pels nostres amics de Pamplona. Osasuna! Osasuna!
Opa! Que tu sabes triomfar.
Fila 2, Getafe Real Sociedad.
Posarem un 2 pels nostres amics del País Basc, per la Real Societat.
I ara en Anoeta gritaremos con más fuerza.
Fila 3, Granada Màlaga.
Posarem un 1 pels nostres amics d'Andalusia, el Granada, que bé que canten els gent de Granada.
Ole! Espanyol.
És que ens agraden molt els andalusos, ens agraden tant que posarem un 1 pel Sevilla!
Yeah!
Y es por eso que hoy vengo a verte, sevillista seré hasta la muerte, la Giralda presume orgullosa de ver al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Mi Sevilla, 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 aquí estamos contigo, Sevilla.
Fila 5, Real Madrid, Valladolid.
Aquí, mira, com que els de Madrid i els de Valladolid no ens cauen bé, posarem una X.
Fila 6, Barcelona Betis.
A veure si podem guanyar la Lliga i posem un 1 pel Barcelona.
Tenim un nom que el sap tothom.
Fila 7, Mallorca, Levante.
Posarem un 1 per nostres amics de ses illes, a Mallorca!
Mallorca! Mallorca! Mallorca! Mallorca! Mallorca!
Mallorca, tot Mallorca està amb tu. I sempre dirà Mallorca, no hi ha ningú.
Molt bé, Mallorca!
Vila 8, Zaragoza, Rayo Vallecano!
Això és claríssim, això és un 2 per la gent del Rayo Vallecano.
Con dos petas en la mano, soy el Rayo Vallecano. Mi campeón es mi hermano,
upa, el Rayo Vallecano.
Y yo no soy de Vallecas, la 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 la, pero me suda las tetas, Vallecas libre.
Oe, 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 oe.
Ara entrem a la secció de segona divisió, que no en tenim ni fava, així que posarem una X.
Fila 10, Hèrcules Huesca.
Una altra X.
Fila 11, Guadalajara Mirandés.
Empate.
Fila 12, Almeria Racing.
Empate.
Fila 13, Villarreal Elche.
Una altra X.
Fila 14, Girona Alcorcón.
Home, aquests són catalans. Girona, Girona. Empate. Ja està, gent de Girona, ja està.
Pleno 15, Deportivo Atlético de Madrid.
Pondrem una X, perquè no sabem on la... Posarem una X. Paula, tinc una sensació. Que entrin els nostres amics cubans, perquè tinc una sensació.
Ai, que me ha tocado la espinela. Ay, que ha acertado la quiniela. Ay, que me ha tocado la quiniela.
Les 9 i 17, sortim de l'estudi de Punt 7 Ràdio per escoltar la veu dels salonins.
Respon, saloní!
Aquest dimecres era... Gemma, que estic aquí. Aquest dimecres era el dia del treballador, així que el dimarts vam fer la feina de dimecres i vam sortir al mercat a preguntar als salonins coses d'oficis. Els hi vam preguntar, què els vam preguntar, Paula?
Quina va ser la vostra primera feina? I ens van dir això.
Vale. La meva primera feina va ser a l'estiu, mentre estudiava magisteri, en una fàbrica de taulellets, saps? Jo soc valenciana i allà pues, hi ha molta indústria de manises i això, i llavors va ser la primera feina. Molt ben remunerada, llavors, eh?
Doncs cap.
La primera feina va ser aquí a la botiga d'animals, de mascotes, perquè és dels meus pares. És un negoci familiar.
Jo la primera feina tenia 17 anys, amb una botiga de joguines, als Nadals.
Quina va ser? Bueno, va ser d'aprenent, amb un taller de mecànica industrial.
I jo en un restaurant de cambrera.
La que estic fent, la pastisseria.
Jo la primera i l'última va ser tintorer.
La meva primera feina va ser ceràmica. Soc ceramista, de ben jovenet.
Encara ho és?
Sí, encara ho soc. Però sí, he treballat sempre en el món de la ceràmica.
La meva primera feina va ser en una empresa de bobinatges de motors.
A la construcció.
Jo treballava a l'Inaxa, és una... Una empresa de la Vall d'Òria que és mig química, mig textil.
La meva és de carnissera, aquí a Sant Celoni, a la plaça, justament aquí, a la plaça de la Villar.
Va, ja heu vist. Molts oficis, eh? Molts oficis ens
sí,
hem trobat.
Sí, molts oficis i molta gent que sempre ha fet el mateix ofici, no? Que el primer diuen que ja ha estat el definitiu.
Sí, després ho veurem amb un tall que hem agafat, però abans recordarem que hi ha gent que no ha treballat mai. Escoltem.
Doncs cap.
Ara cada cop passa menys, perquè tant la dona com l'home treballen tots dos, però sí que antigament hi havia cert machisme a la societat, no?
Hi havia moltes dones. Bueno, que no vol dir que no treballessin. A casa treballaven moltíssim, no? Perquè fer les feines de casa és tota una feina, també.
Sí, però tot això és masclisme, com diu la Gemma, que abans he dit machisme. Correcte.
En català, correcte. Passa-te'l pel forro.
Correcte.
Doncs sí, bueno, mira, també, si pot ser tot un burgès vividor, no?, que aquí no treballis mai, mira, ja qui s'ho pot permetre, tu, no és el nostre cas, no?, podríem dir, però ens agrada fer el que fem, també.
Què més
llavors,
ens en diu, Paula?
Per aquí a Sant Celoni hem tingut sempre molta tradició industrial, com bé ens expliquen els avis i els pares, i una d'aquestes indústries era la textil, i per això trobem exemples com aquest.
Jo treballava a l'Inaxa.
Qui no ha treballat a la INACSA?
Exacte.
No, coneixeu algú que treballi a la INACSA?
I tant.
És que i tant, jo crec sí, que tothom sí. Coneix algú que treballi a la INACSA.
Igual que la Manusa.
Sí,
i antigament... Mig Sant Celoni havia treballat a la Manusa.
I antigament hi havia la Recissa.
Encara existeix la Recissa,
no,
però es diu diferent.
Crivale, o no sé com, li han tornat a canviar el nom.
Sí, i també i allà, anant cap a casa meva, sempre diuen allà la PRF. I ara també té un altre nom. Ai, que vés l'aigua.
Però si, cuidado, no vessis l'aigua, que fotrem un merder. Tapa-la, tapa-la.
I també hi havia la fàbrica que feien llet per allà a prop.
Sí.
No sé, aquí a Sant Celoni hi havia molta indústria.
El que sí que és veritat és que hem millorat molt, perquè recordo quan era petit que aquí a Sant Celoni feia una farum de productes químics, que ara ja no
bé,
ho sentim tant.
Depèn el dia, eh? Hi ha dies que déu-n'hi-do.
Sí,
de fet,
però hem millorat molt.
Durant una època, ara ja no ho sé, perquè quan hi havia la Forestal també i tot, deien que era dels pobles més contaminats d'Europa.
Sí,
d'Europa, eh? Molt...
Per metre quadrat van fer un estudi, no?
Molt bèstia, això. Si algun dia haguéssim explotat...
Érem com l'Springfield d'Europa, no?
Sí, està exacte. Bé. Sí, sí. Era... Ui, Art de Sant Celoni.
Sí.
Doncs, bé, llavors hi ha gent que no sé... Crec que, de fet, aquesta senyora... es va equivocar de programa i ens va sentir gemegar la setmana passada i llavors per això ens respon això.
Ah.
O bé, és que potser sent molt plaer quan treballa, perquè vés a saber de què treballa, diu que feia de mestre,
La pregunta és, quina va ser la vostra primera feina? Bueno,
s'excita només de pensar-hi, mira, sort per ella, tu. I llavors entrem en el gremi aquests dels...
Sí, la gent que treballa en el... que actualment està treballant en el primer ofici que va tenir, no?
La meva primera feina va ser ceràmica. Soc ceramista, de ben jovenet.
Això és bonic, eh?
Sí, molt, jo penso que sí. Si t'agrada realment aquest ofici, no? Són aquests oficis de tota la vida. Pastisser, ceramista, forner, mecànic, fuster, no? Són tots aquests exemples de...
Ah, això és veritat, que has de tenir una família que portin un negoci.
També.
I a partir d'aquí és més fàcil.
Clar.
Però, en fi, molt
hem trobat
molt
exemples
bonic.
De tot, sí. No? Els nostres casos ja serien més de... Tipus que també n'hem trobat algun d'aquests de botiga de joguines a la campanya de Nadal o a l'estiu, monitor o coses així.
Sí.
A la nostra època són més aquest tipus d'oficis.
Gemma Jameta, agafa la trompeta.
Gemma Jamega.
Gemma Jamega, a veure com jamegues. No, no hi és, no hi és. Ah, aquí. Ai.
Gemma Jamega i remata'ns això.
Remata'ns això.
No direm res.
Últimament, Paula, aquesta secció s'està convertint en la secció comodí, perquè cada setmana fem una cosa diferent.
És sorpresa!
És sorpresa!
Què ens portarà avui en Marçal?
Us portaré acudits, també.
Oh, molt bé.
No us prometo que siguin bons ni que rieu els de casa. Però abans us explicaré unes coses que vam trobar... Vaig llegir l'altre dia al diari Ara, que explicava que un estudi dels Estats Units deia quins eren els 200 oficis de més dolent a més bo, segons unes valoracions que van fer... la gent d'Estats Units.
Més dolent o més bo físicament?
No, de tant de tractament de la feina, del que cobren.
Val.
I si està compensat. Puntuaven diferents paràmetres i donaven valors.
Molt bé. A veure, doncs.
A veure si em trobo. Perquè
què comences, pels més dolents o pels més bons?
Mira, començarem pels més dolents.
Va.
El lloc 200... l'ocupen, per ser exactes, els periodistes de diaris. Però altres col·legues de professió no surten gaire més ben parats, perquè els fotoperiodistes són al lloc 188 i els periodistes de ràdio i televisió en el 184.
Game over!
Sí, bastant
sí,
game over.
Estem fotuts, eh?
Bueno, ara aquí també...
I no serà perquè no treballin. I
també
perquè...
explica que estan molt mal valorats els carters, lectors de comptadors...
Lectors de comptadors.
Sí, sí.
És que, clar, hi ha molts oficis, no? Pots dedicar a infinites coses.
Això és a Amèrica, eh? Recordem. També els soldats, perquè aquí estan més ben valorats, crec. Els soldats tenen grans sous. I també estan molt mal valorats els transportistes de fusta.
No d'altres coses, de fusta.
Val. I ara anirem a la llista pel principi, els que estan més ben valorats. Mira, els que ocupen el primer lloc són...
Segur que enginyers, informàtics...
Mira, els tècnics d'estadístiques.
Mare meva, tu.
Llavors, el segon lloc el tenen els enginyers biomèdics.
Veus, ja hi ha enginyers per mig...
Enginyers de software. Clar. Tercera posició per professionals de l'audiologia. Després, planificadors... financers, higienistes dentals, només faltaria.
Aquests sempre són els... Dentistes! Aquí els tenim. Però si veus tots informàtics, tot el que té a veure amb l'economia, no? Els dentistes, per suposat que sempre són
llavors
allà.
Llavors tenim terapeutes ocupacionals, òptics, terapeutes físics, analistes de sistemes informàtics...
Vaja...
Bueno, ja està. I aquí hi ha tots els del mig. Que
professions del camp de la tecnologia i la ciència, que allà sobretot estan molt de moda, no?
Vinga, va. Gemma, tens riures enllaunats, no, per aquí? Doncs prepara'ls, perquè ara explicarem un parell d'acudits bastant dolents.
Que... Relacionat amb els oficis, també,
sí,
no?
Sí, clar. Tot està... Aquí està la gràcia.
Fem bromes, fem bromes!
Ho intentem fer un acudit així amb guió, tu ho dius...
Va, vinga, provem-ho.
Ara és de taxistes i clients, val? Tu ho fas... Encara no, Gemma. Jo faig de client, tu fas de taxista, et sembla bé?
D'acord, va.
Encara no.
Hi ha taxistes dones, també, no passa res.
Un català arriba a un taxi i pregunta... Encara no, Gemma. Quan val que em porti a l'aeroport?
Doncs 30 euros.
I les maletes, contesta el català.
Doncs les maletes són gratuïtes, senyor.
D'acord, doncs porti'm les maletes, que jo ja vaig caminant. Els ha fet gràcia, no? Vinga, segon acudit dolent, també relacionat amb el món dels oficis. Tu fas de...
Jo faig de mare.
De mama? Va.
Va, vinga.
Diu, mama, avui no vull anar al col·legi.
Què et passa, fill meu?
Doncs mira, primer, perquè tinc son. Segon, perquè m'avorreixo. I tercer, perquè els nens es riuen de mi.
Saps què penso? Què? Que hi has d'anar. Primer, perquè és la teva obligació. Segon, perquè ja tens 35 anys. I tercer, perquè ets el director.
Els ha fet gràcia, també.
Sembla una sitcom radiofònica, sí. Això d'aquestes que... No fan gens de gràcia, en realitat.
A més,
val, Marçal, que posis una mica de canya en aquest assumpte, eh?
Sí. Hi ha cantants i grups de música, Paula, que repeteixen més que l'all, fent ús de les mateixes paraules. Avui, concretament, busquem la paraula freedom.
Freedom, en català, llibertat, acostumen a reclamar-la cantants i grups de tots els estils, i com que el sentit pot ser tan ampli, uns parlen de política, els altres d'esclavitud, d'amor i de filosofades vàries.
Free.
els negres per aquí, però més clar que l'Aretha Franklin no canta ningú, això, eh?
Sí, 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 és extraordinari com canten els negres i les negres. Ja hem xerrat prou nosaltres, ara toca que ho feu vosaltres.
Marçal.
Digues,
maca. Atent, eh? Molt atent,
sí,
estigues.
Sí, jo estic d'atent.
Que tens uns admiradors secrets per aquí entre els seguidors.
Sí, i la pasta que em deixo cada mes perquè m'admiren.
Ah, així no dic res. No direm res.
Vinga, va. Recordem que us preguntàvem aquesta setmana. Vam dir què volíeu ser de grans. Astronautes, futbolistes, Nacho Vidal...
En Víctor Vallejo sempre. El primer diu... Jo de gran volia ser com en Marçal Draper.
Ai, perquè... no m'atabalis.
Ai, pobre Víctor, Gemma... que ell ho ha dit amb tota la molt bona intenció que té.
Aquí tenim el fan number one de Marçal Draper, Víctor.
Que em fa gràcia dir, quan jo volia ser, quan jo de gran volia ser, i ell és més gran que jo, però en fi.
Sí, però bueno, rima, no? També està bé. Jo de gran volia ser com en Marçal Draper. No, està bé.
Sí, sí, està bé. Està bé que el teu cognom acabi amb B, perquè rimen moltes coses.
Clar.
Endavant.
L'Anaïs Renté diu, jo sempre havia volgut ser com la Jessica Fletcher.
Da lo mateix.
El català correcte diré, da lo mateix.
O sigui, era detectius, no? La Fletcher.
Sí, o inspectora, no sé. Colom bon tia.
Colom bon tia.
Vinga, va.
La Gemma Pasqual diu, jo vaig tenir uns 4 primers anys de vida on pensava que volia ser mecànica. Sort que a partir dels 4 anys ja vaig tenir claríssim que volia ser periodista. Això sí, periodista de guerra. I he acabat sent periodista de guerrilles.
Ai, és fantàstic.
I tant, perquè la Gemma s'ho passa superbé. Cada dia ens rep aquí amb un somriure esplèndid.
L'amapola.
Tot i ser el treball més dolent, dels més dolents que
imagina't
segons l'estudi americà
si fes de no sé què, d'estadístiques i no sé quant. L'Èrica Góngora diu, jo volia ser amazona, però nanai, nanai.
Hem de morir!
Sí, és el
no
que
entès,
li passaria.
Eh?
Amazones són, eren aquelles, és una figura mitològica, eren aquelles guerreres que tiraven arc, ai, tiraven arc, tiraven fletxes així en bars i que de fet es tallaven un pit per poder tirar millor l'arc.
Ah, caram.
Saps? O sigui, el pit del... Si eren dretanes, doncs el dret, no? Si eren esquerranes.
Sí, sí, et diré que sí.
Total, que bueno...
No tinc ni idea,
hi havia, sempre hi ha gent que té molts pardals al cap i que és molt fantasiosa i que de gran vol ser, doncs pues, això, un superheroi, una amazona. Està molt bé. No, després trobem casos com la Cristina Fort, que ens diu, dependenta de súper.
Ben, la gent.
Clar, quina festa, mare meva. L'Ariadna Triador diu, jo vaig conèixer una nena, no era jo, recalca, que deia que volia ser o policia o prostituta.
La crisi.
El
sí,
que fa la crisi.
Et fa dir vaginades, eh? Sí, sí.
Déu-n'hi-do, que una nena tingui aquestes perspectives, tu.
Bé.
Llavors la...
Senyala que hi ha alguna relació directa entre aquests dos oficis. En fi.
L'Espendis Pandis Orrisi, no m'ho invento. És que hi ha gent que es posa uns noms al Facebook, tot i que jo sé qui és. Em penso que és la Gemma, una noia que es diu Gemma. Diu, embolicadora de regals.
La Virgen del Puy.
Està molt bé que... És que els nens, clar, tenen uns conceptes del món tan diferents que... Clar, o sigui, sí que hi ha gent que per les campanyes de Nadal i així treballa només emboliquen coses, però està molt bé concebre l'edifici d'embolicadora de regals.
Sí, sí.
Però clar, llavors ho has de fer superbé amb millaços, no?
De fet, la clau de Nadal és que s'emboliquin els regals i són molt important la gent que està allà embolicant-los, posant el llacet i dient quina etiqueta vols que et posi, felicitats?
Sí, perquè quan et trobes un regal que està molt mal embolicat,
no
sap una mica
il·lusió,
de greu, no?
Bé, si és la Play 3... Aviam,
sí.
Me la podeu donar mal embolicada, eh?
Però a casa meva almenys sempre és qui ha embolicat això, que està tan malament. Però bueno, tu volies ser moltes coses de gran o què?
Volia ser arquitecte, però ara és que ni ganes, eh?
Jo això no sé si m'ho vaig inventar més tard o què, o realment ho deia, però vaig tenir una època que deia que de gran volia ser petita.
Ah.
És una imatge que poètica,
molt
eh?
Peter Pan, eh?
Sí,
això?
Sí, molt.
Això n'hi ha molts.
Molt. Però està bé adonar-te'n que quan siguis gran també les passaràs canutes, no? I aprofitar quan ets petit.
I tant. Tanquem la paradeta, no, Gemma, ja? Vinga.
passa la
fins aquí el programa,
programa
dedicat als oficis. Espero que us hagueu passat tan bé com nosaltres,
sí,
amb la recomanació de la Paula del Club de la Lucha,
yeah,
els oficis dels salonins, els primers oficis dels salonins,
yeah,
la superquiniela, que yeah, de ben segur que encertarem, i els meus acudits dolents. Sí.
No tant, yeah, però bueno...
La setmana que ve, justament, parlarem d'una d'aquestes joguines que són molt útils, però també fan molt de mal. La televisió.
I preguntarem, heu sortit mai a la televisió? Quan va ser? Què vau fer? Expliqueu-nos-ho, ràpid, vinga, missatges al Facebook del programa o a radio@sansaloni.cat.
Paula, ha sigut un plaer absolut aquest programa amb tu.
Absolut, mare meva, per mi també, absolut i més encara. Més
Gemma,
un, més mil.
Absolutíssim, eh?
L'amapola.
Ens veiem la setmana que ve, vindrà en Raül també, que ens explicarà la història d'alguna nova cançó. I endavant amb les armes. Adéu! So I heard it's no good to run, but feel so much better now that it's done. Tonight I have to leave it. It's tonight I have to leave it. It's tonight I have to leave it. Don't scap.